Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Us ho explicava ara just abans d'anar a la publicitat. Seguim aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Estem en temps de tertúlia, avui compartint-la amb la professora de Dret Constitucional de l'UIC, amb la Montserrat Nebrera, amb el periodista i expert en comunicació de crisi, el Dani Guillem, i amb el també periodista Jordi Barbeta. Parlàvem d'aquestes reunions que s'han de fer a Madrid a partir d'avui, Ministeri de l'Interior, amb els responsables de les policies de tot l'Estat responsables en matèria de violència masclista. I ara volíem parlar d'una altra qüestió. Refereixo al cas que ahir denunciava a través d'un fil el seu perfil de Twitter, l'Albert Mateu, que és company, periodista de Televisió Espanyola. Albert, com estàs? Molt bon dia. Hola, Albert. Ara no sé si som nosaltres que no el sentim amb ell o ell que no ens sent. Ara sí. Albert, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Explicaves al teu fil de Twitter que t'han dit que no a llogar una habitació per la teva condició sexual. Això és així? Ho han dit directament i a la cara amb aquest motiu?
Sí, la veritat és que va ser bastant sorprenent i fort que ho digués textualment amb aquestes paraules i obertament, sense cap tipus de problema ni impunitat, no? Jo, de fet, aquesta persona no la vaig arribar a veure mai, perquè mai va voler conèixer-me, sinó que va ser tot a través de converses per WhatsApp. I, bueno, jo li vaig comentar en un principi una mica qui era jo, què volia, no, del pis, com visc jo al pis, una mica el que es fa habitualment quan vols llogar.
És a dir, tu estàs buscant, diguem-ne, una habitació a Madrid i ho comences a buscar una mica allò a través de contactes o internet, on sigui, oferta disponible.
Ah, sí, d'idealista, no? I em vaig posar en contacte amb el telèfon que figurava l'anunci d'aquell pis.
Sí.
Llavors, bueno, pues li comento una mica com soc i de més, i li comento que busco un pis que sigui legitimate friendly, no? Que és una cosa que ho solem fer bastant les persones que formem part del col·lectiu,
sí,
per assegurar-nos que els pisos són segurs i tolerants, perquè sí, és la primera vegada que passa i segueix passant. Llavors, pues, bueno, ens assegurem d'aquestes formes. I ella em va preguntar que amb què em referia jo amb LGTBI friendly, cosa que a mi ja em va sorprendre, no?, que m'ho preguntés, perquè no era precisament una persona gran, és a dir, és un noi que té, pues, una ronda dels 30 anys, vull dir que és una persona jove.
Mm-hmm. Que entenc que el que estava llogant era una habitació a la seva vivenda, per entendre'ns.
Exacte, sí, ell era proper.
Sí, com per compartir pis amb ell, per entendre, exacte, per dir-ho planerament, diguem, eh?
Mm-hmm. Exactament. I bé, i em va enviar un missatge de veu dient-me que bé, que li havia agradat molt el meu perfil, que podíem conviure bé per les aficions i de més, però que li tirava enrere que jo fos gay, que li semblava que no era còmode per ell i que tenia tanta gent entrada que decidir que preferia viure amb una altra persona que no fos gay. I això m'ho va dir així, tal qual.
Tal qual.
I jo allà li vaig començar a respondre, no?, amb tranquil·litat. Li vaig dir, escolta, em sembla que això és homofòbia, que és una actitud homòfoba, que estàs equivocat i que jo sóc igual que tu. Al cap de la fi, som dues persones iguals i no t'has de sentir incòmode. I bé, em va dir que l'havia de respectar, que si aquest col·lectiu era tan progressista, havien de respectar les seves necessitats i els seus interessos i que jo era un intolerant per no respectar-li. I em va començar a dir que això, que no em desesperés, que hi ha molts pisos gais i que me'n vagi a viure en un d'aquests pisos gais on els heterosexuals no poden entrar.
Crec que, si no m'equivoco, tu has posat en coneixement de l'Observatori contra l'Homofòbia, no?, aquesta circumstància. No sé si han parlat amb tu, t'han respost, has tingut ja algun tipus d'interlocució. Com a mínim, diguem-ne, on em prenem nota de què és el que està passant.
Sí, mira, jo el que vaig fer, això va passar abans d'ahir.
Sí, aquí,
prendre la valentia de la decisió per la necessitat de visibilitzar-ho, de pujar-ho a Twitter, sense esperar-me que hi hagués tanta repercussió, la veritat. I em vaig citar l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, perquè, bueno, és l'antic, jo soc de Catalunya, llavors sí, és l'antic que més conec. I perquè vaig veure una mica com fer-ho. Ells em van aconsellar que em posés en contacte amb l'Observatori contra l'Homofòbia de Madrid. Mm-hmm. Encara no he fet aquest pas de contactar amb ell, perquè la veritat és que ahir Twitter es va tornar una mica boig, vaig rebre molts missatges d'ànims, però també molts d'odi, i vaig preferir desconnectar una mica del tema. Avui vull reprendre amb força i fer aquest tràmit, aquesta denúncia, a través de l'Observatori, que vull que ells m'ajutin una mica com a fer aquests tràmits, perquè jo mai he viscut aquesta experiència, no sé molt bé com s'ha de fer, com s'han de seguir els passos, però bueno, hi ha entitats que, per sort, ajuden i donen recolzament en aquestes situacions, com són els observatoris contra l'homofòbia.
T'ha sorprès la reacció, ara que hi comentaves, que has rebut a Twitter? Per què fa els atacs, em refereixo? Sí. Perquè, evidentment, vull dir que hi hagi persones que t'hagin donat el seu suport. Doncs, endavant. La reacció contrària t'ha sorprès?
Aviam, al final és una plataforma, és una xarxa social on hi caben totes les opinions i bueno, on hi ha una actitud progressista sempre hi ha reaccionaris d'aquestes actituds, no? Llavors, tampoc m'han sorprès gaire. És veritat que hi ha hagut molts comentaris negatius i això sí que m'ha sorprès, que hi haguessin molts. Hi hagués tanta quantitat de gent que qüestionava la meva veu, de gent que mentia sense passar per al propietari, dient que havia sigut que era un mentider, en fi, inclús professionals de la informació d'altres mitjans, que també doncs, han intentat desacreditar-me sense proves ni res. No? Llavors, això sí que m'ha sorprès una mica i a mi és el que m'ha portat una mica d'ansietat i després, no? Que, perquè clar, al final jo també soc company vostre i tampoc vull que la meva imatge es vegi perjudicada o la meva imatge perdi credibilitat, no? per haver passat de ser professional a víctima. No?
Bé, al final, senzillament, per haver denunciat una situació amb la qual t'has trobat, no?
Exacte, sí. Jo vaig ser una mica amb aquesta necessitat de dir, escolta, m'ha passat això, que és una cosa que li passa a tantíssima gent aquí a Espanya, i, bueno, m'ha passat a mi, puc explicar-ho, sé com ho puc explicar, i faré servir la plataforma per comentar-ho. No, i bueno, la veritat és que, per sort, molta gent recolzant, i per mi el més important ha sigut aquelles persones que tenen eines per poder-nos protegir davant d'aquestes situacions i que hagin compartit aquestes eines perquè altres persones que visquin la mateixa situació pues, puguin defensar-se, no? Pues, com per exemple que la llei ens empara, que hi ha articles que ens permeten denunciar contra aquestes actituds. Llavors, això per mi és l'essencialment important per a aquestes persones que llegeixin Twitter, que hagin vist el tuit després de la repercussió i puguin dir, pues mira, jo també vull denunciar perquè sé que la llei m'empara.
Albert, gràcies per haver compartit aquesta realitat amb nosaltres, per haver-ho denunciat públicament i sort amb la recerca de pis, que segur que en trobaràs un on hi puguis estar bé.
Moltíssimes gràcies. Gràcies per crear aquest espai.
Que vagi molt bé l'Albert Mateu, que explicava, periodista de Televisió Espanyola, està buscant aquesta habitació, està buscant aquest allotjament a Madrid i que denunciava que s'ha trobat amb aquest tancament de portes d'un pis perquè algú no el considera apte per la convivència per la seva condició sexual. El Cristian Carré, psicòleg social i és coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Homofòbia, aquí a casa nostra, aquí va citar en primera instància el primer contacte que va fer l'Albert com a català en veure el que havia viscut, són els que l'han adreçat a fer aquesta també mateixa denúncia amb l'Observatori, però a Madrid. Senyor Carré, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia. Ai, perdoneu, molt bon dia.
Bon dia. És cada vegada més habitual trobar-se en situacions com la que denuncia l'Albert?
Bueno, ahir repassava una miqueta les incidències que nosaltres teníem sobre l'habitatge i sí que és cert que el més habitual és problemes entre veïnatge, però sí que recordo l'any passat, el 2022, una parella d'homes estava intentant, doncs, en aquest cas, demanar una hipoteca per comprar una casa i directament amb la immobiliària, també amb una entitat bancària, finalment va rebre un discurs, no? A l'Albert li van dir, pues, prefiero vivir con un gay es incómodo. Aquests dos homes li van dir que els propietaris preferien una família tradicional i que, per tant, no els podien donar aquest préstamo, no?
A més, estem parlant d'entrada d'una situació que des d'un punt de vista legal no és tolerable i no es pot fer. És a dir, la llei no permet, no, la denegació d'un contracte o de prestar un servei per una qüestió d'ètnia, de sexe, de religió, d'ideologia o d'orientació sexual.
Exacte.
No?
Està clarament exposat. A Madrid fins i tot és més explícit, perquè la llei administrativa de Madrid, que és la 3/2016, si no recordo malament, sí que directament parla de vivenda. A la llei 11/2014, que és la llei administrativa que tenim contra la lesbofòbia a Catalunya, sí que és més abstracta, però ja també parla d'aquesta, d'una infracció greu, de la denegació d'aquest tipus de serveis de béns bàsics, no? Llavors, doncs, clar, llavors aquí el que s'hauria de fer és intentar enviar-lo primer per la via administrativa o fins i tot enviar-la per la penal. De totes maneres, el que va fer l'Albert també és recórrer un itinerari, perquè al cap i a la fi a l'Albert li han vulnerat un dels seus drets i ell el que va fer és, bueno, ho fico a Twitter, una plataforma, per mi és un intent d'itinerari de reparació de dignitat quan han estat vulnerats els seus drets, i per tant s'han de recórrer tots els diners que siguin possibles per reparar aquesta dignitat. Així que va fer un acte de valentia i després, òbviament, doncs, va ser viralitzat en tot això amb el que això suposa. No? Per això ja he descansat una miqueta i ara, doncs, avui o demà faré el pas de posar-me en contacte amb l'Observatori Madrileny contra l'homofòbia o l'homofòbia, o fins i tot el COGAM, no? Que és el col·lectiu gay de Madrid, per comentar-li, assessorar-li com es pot fer un escrit de denúncia a nivell administratiu. No, i també una cosa que em sembla molt important, acompanyar-li emocionalment, acompanyar-li també psicosocialment, perquè és desagradable viure aquest tipus de situacions.
Uh-huh. Aquest tipus de discriminació per orientació de gènere cada vegada va en augment en la nostra societat, o és cada vegada més detectable?
Sí, jo crec que hi ha sempre aquest debat, no? Hi ha més violència i hi ha més denúncies. Nosaltres parlem d'incidències, que són qualsevol comunicació que ens pot donar a qualsevol persona per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. El 2021 vam tancar amb 281 incidències, el 2022 han sigut 237, si no recordo malament. El problema d'aquestes 237, el que hem vist, és que han pujat, per exemple, les agressions físiques. O sigui, han estat més violentes aquestes incidències, no, cap al col·lectiu LGTBI.
És a dir, no estan un problema del número, que també, 237, estem parlant d'una mitjana que, bueno, et surt a una al dia, però ens hi acostaríem bastant, diguem-ne, vull dir que en són moltes, però ja no és tant una qüestió de la xifra en si, sinó de la gravetat, diguem-ne, d'aquest tipus d'agressió, de discriminació.
Exacte, la gravetat, sobretot les agressions físiques, o per exemple, nosaltres hem detectat sobretot una violència cap al col·lectiu trans, que crec que també és, nosaltres la lliguem una de les hipòtesis amb els debats, per exemple, que hi ha hagut amb la llei trans estatal, que recentment va ser aprovada al desembre, no? Tots aquests discurs d'odi que se n'han hagut vertint cap al col·lectiu trans o cap al col·lectiu LGTBI, al cap i a la fi sempre ho diem, no? El discurs d'odi és l'antesala o la legitimitat que pot tenir després qualsevol persona per fer aquest delicte d'odi, no? Que és quan entrem directament, doncs, bueno, doncs una agressió física, entre d'altres.
És a dir, entreu que hi ha una certa reacció contrària social a mesura que s'intenta avançar en drets i en garanties del col·lectiu.
Sí, perquè hi ha narratives i discursos d'odi que són totalment en contra dels drets. Llavors, fan molt mal aquest discurs d'odi, perquè discursos com és incòmodo vivir con un gay, no?, que li van dir a l'Albert, o búscate un piso de gays, no?, o és això, prefiero una família tradicional, estan basades bàsicament, doncs, això, en el prejudici, estereotips, estigmes cap al col·lectiu LGTBI, que des de les entitats socials hem intentat combatent també de forma, diguem-ne, pedagògica, no?, cap a la societat, però aquest el que fa és aquest caldo de cultiu, aquests discursos que finalment fa que legitimen que qualsevol persona un dia digui, doncs mira, aquestes persones estan dient aquests discursos, m'ho estic creient, m'ho estan dient, què em fan? Legitimen que jo després pugui fer un atac, o pugui fer un insult verbal, un bullying, un mobbing, un atac físic, un despreu, un menyspreu, etc.
Passa que segurament, diguem-ne, la situació actual és tan perversa, no?, que s'arriba a produir situacions en les quals, no?, l'Albert mateix explica que és ell qui està buscant una habitació, i una de les coses que acaba demanant, diguem-ne, és que hi hagi aquest, no?, ell deia, no?, i una de les coses que acabo preguntant és si estem parlant d'una vivenda que sigui LGTBI friendly, per entendre'ns, no? Que segurament hi ha moltes persones heterosexuals que han buscat moltes vegades pis a la vida i que no han tingut la necessitat de verbalitzar aquest requisit, per entendre'ns.
Exacte. Nosaltres, per exemple, a l'Observatori treballem un concepte que és la construcció d'espais amables, no? Creiem que tampoc podem anar amb la retòrica i amb el discurs de la por, no? Però, òbviament, totes treballem en les violències i sabem que el col·lectiu de TBI està patint violència, que l'ha patit, que l'està patint i que desgraciadament la continuarà patint. El que em sembla important és que tant les entitats socials com també, per sort, les diferents administracions posin recursos a l'abast d'aquestes persones per acompanyar-les en tres sentits. Una, la prevenció, perquè no continuïn passant violències en diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, o recursos per detectar aquestes violències i una vegada no hem pogut evitar que aquesta violència es pateixi, acompanyar la persona en la intervenció. Des de dos caires que em semblen molt importants. Una, itinerari jurídic, si és el que necessita aquesta persona, i l'altra, un itinerari psicosocial per acompanyar-li en el seu benestar emocional.
El Cristian Carré és psicòleg social i coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Homofòbia. Gràcies per aquests minuts amb nosaltres.
A vosaltres. Una forta abraçada i molt bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon